Comencem una setmana especial, perquè serà la setmana del Sant Jordi d'estiu. Dijous 23 de juliol viurem un atípic també dia del llibre i de la rosa, després que a l'abril s'hagués d'ajornar, evidentment pel coronavirus, i que tampoc la festa que habitualment estem acostumats a veure als carrers no es pugui celebrar com a tal. En tot el nostre poble hi haurà parades de llibres i roses a la plaça Nova, on hi haurà les llibreries i floristeries locals i on, evidentment, doncs, a banda de tots els títols bestseller i populars, també trobarem d'altres bestsellers locals, d'aquells llibres que o bé es van publicar per a Sant Jordi del 23 d'abril o bé s'han publicat per a aquest Sant Jordi d'estiu. És el cas del nostre primer convidat, perquè aquesta setmana aniran passant pel programa diversos escriptors locals o vinculats amb l'Ametlla de Mar per explicar-nos les seues novetats literàries. Àngel Martí, com estàs? Bon dia, benvingut a la ràdio.
Bon dia, Dani, gràcies per invitar-me, com sempre.
De retrobar-te per avui presentar el teu nou llibre.
Sí, 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 la segona novel·la.
La segona novel·la, que després de, ara fa uns quants anys, presentar-nos Llàgrimes de sal,
sí,
arriba la segona part, que porta per títol Pells de sorra i escates.
I el xarlet torna al salvo. Sorra, escates, gent de mar, drogues, somnis, refugi, on la vida no és fàcil, guerres no declarades, passions. Pells de sorra i escates, la novel·la d'Àngel Martí. Editorial Comte d'Aura, ja és a la venda.
Amb anunci i tot.
Sí, sí, un gran treball de l'amic Enric, que la veritat que relata molt bé de què va el llibre.
Ens deixem una síntesi molt ràpida, no?
Sí.
En 30 segons mos resumix de què tracta este llibre, Pells de sorra i escates, que suposo que aquí veiem un salt, una evolució respecte a la primera novel·la. Bàsicament perquè també aquí hi ha molt de temps de maduració entremig.
Sí, clar, pensa que la primera va ser el 2012, o sigui, ha costat treure aquesta segona part. A veure, he fet la segona part també perquè molta de la gent que demana, que va llegir Llàgrimes de sal, sempre me demanaven, no? Me deien, no, escolta, la segona part què? M'ho has deixat una mica tal i qual. I al final me vaig decidir, ara fa uns 5 anys més o menys, a començar a escriure esta nova història.
5 anys per escriure esta, sí, novel·la, que mos han de... Bueno, jo no existia, però bueno, hem de fer esta imatge de retrocedir-nos als anys 80. Una dècada, suposo que va ser com el pas d'un color, o el blanc i negre, o els grisos, als colors, no? Va ser una dècada, no, on va sortir a la llum moltes coses, no? Que potser estaven amagades, i... Bueno, en esta novel·la, dèiem, és una continuació de la teua primera novel·la, de Llàgrimes de sal, al vol del xarlet, però que, si no hem llegit la primera part, podem agafar la segona i podem entrar-nos a la història de la segona, perquè ajudes al lector a que si hi ha alguna cosa que se perd pel camí, tingui la referència suficient, no?, com per a resituar-se, no?, en el calendari vital, no?, dels protagonistes.
Sí, sí, bueno, vaig fent notes a peu de pàgina perquè ningú es pugui perdre i com tu dius, el llibre es pot llegir perfectament sense haver llegit la primera part. El que passa que clar, és recomanable perquè va seguint la història, no? De fet, podria ser tota una novel·la, però bueno, jo l'he fet amb aquesta intenció, entenent que bueno, durant tot aquest temps, doncs, gràcies a Déu hi ha més gent que em segueix, que en aquella època doncs, encara no em coneixien i que puguin també gaudir d'esta història de complicada i difícil d'aquells anys 80 de les famílies pescadores.
Anys 80, famílies pescadores, algú es pot sentir identificat amb esta història, sí, sí. Amb parts d'esta història,
sí.
Perquè parlem del tràfic de drogues.
Sí, sí.
O una mica el fil conductor d'una part de la novel·la és el tràfic de drogues.
Sí, primer que res deixem dir que és una història totalment fictícia. Vull, encara que les dates, molts dels aconteixements són certs i van passar, no sé, per exemple, quan parla dels Jocs Olímpics, no? de la temporada dels Jocs Olímpics o de coses concretes, d'atemptats concrets i tal, són reals, la història en si és fictícia. És fictícia. La història és, si la gent que va llegir Llàgrimes de sal, recordarà el nebot que més li agradava la mar, el nebot del Charlet, que es diu August. I la història comença així, és a dir, narra la família de l'August, que l'August s'ha casat, té fills i tal, evoluciona, se compra una barca, i a partir d'aquí comença a entrar droga pel riu, els pescadors l'agafen els bous, tot això recordarà una mica la gent aquells temps, que ara això ha baixat una mica, l'agafen els bous i a partir d'aquí doncs clar, hi ha famílies que es veuen amb problemes perquè alguns dels fills s'enganxen, no? I conta això, conta la complicació, com se complica la vida d'una manera tonta en una família aquí, a les nostres terres. I per altra banda, també la droga arriba a Barcelona i allí se complica també la història en una altra família que també una de les filles li cau dins el món de la droga, no? Este seria el nexe d'unió entre els dos.
Ara mos dius que, clar, és una novel·la fictícia, però que té elements de realitat i suposo que, evidentment, la teua condició professional de policia local, no?, al final, t'ajuda a que, o ajuda al fet de que no sembli més, per molt que sigui ficció, no sembli que és fals el que estàs explicant, no? Que tingui aquella traç de realitat, no? D'allò que realment podria passar, no? Amb un tema de tràfic d'estupefaents, en este cas.
Sí, podria i de fet passa, no? Vull dir, les històries, la gent s'identificarà molt. A veure, les històries poden ser perfectament casos reals, el que passa que, bueno, que nosaltres novel·lem i és veritat que sempre t'inspires en alguna cosa de la realitat quan escrius, però al final acabes donant-li la volta, no? Per exemple, esta novel·la, a diferència de l'altra, sí que voldria dir que se'n va més allà de les nostres fronteres, amb més que Llàgrimes de sal no es movia d'aquí de Catalunya, doncs esta novel·la se mou bastant, passen bastantes coses a Tenerife, passen bastantes coses a Israel i per tant és una novel·la, diríem, que en una història una mica més internacionalitzada, no?
També suposo que marcada pel context, no? Ja estem parlant de anys 80, anys 90, i per tant estem parlant d'un moment en què el món començava a globalitzar-se, no? I per tant moure's per països al final mediterranis, sí, tampoc no era tan complicat, clar.
Sí, és el que tu dius. A veure, també voldria dir que hi ha una mica de part, diríem, com a màgica, no? Hi ha un factor com a màgic, podríem dir que posa de relleu també totes les manies dels pescadors, no? Aquelles manies i aquelles supersticions que tenen la gent de la mar o la gent de la caça també ho tenen, no? Sí. I posa damunt de la taula totes aquestes supersticions. Uh-huh. Jo crec que a la gent li agradarà, perquè hi ha una mica de tot, eh? Hi ha molt d'història d'amor, hi ha molta història de patiment de les famílies, hi ha molta mar, hi ha molta sorra, per això es diu així el llibre, uh-huh. Hi ha molta sorra. I després també hi ha una mica bastant també la gent que li pugui interessar una mica la cultura jueva, també dins d'esta novel·la podran conèixer molta de la cultura d'esta gent, no?
Clar, ens hem quedat amb el fil del començament, no? El tràfic d'haixix o de drogues, però clar, em deies, aquí hi ha una part també mística en esta,
sí,
en esta novel·la, no?
Sí.
Més espiritual, més existencial, més passional,
A veure,
com és este viatge?
És que és difícil parlar d'una novel·la sense desvelar massa cosa, perquè és complicat, eh? És complicat. Sí que hi ha una part mística, bueno, va, ho adelantaré perquè està als primers capítols, hi ha una part mística que treballa com una mica també com a nexe d'unió, que és que a Tenerife hi ha una llegenda dels guanxes que parla de la deessa de Timanfaya, i per allí per Tenerife se troben unes pedretes menudetes de color verd que es diuen olivines, i la llegenda diu que són les llàgrimes de Timanfaya, no? De la deessa Timanfaya, i que doncs, bueno, tenen alguns poders pels que creuen, no? Alguns poders sobrenaturals o digues-li com vulgues, sobre el destí, podríem dir. Uh-huh. I esta és la part màgica de la novel·la, no? Que també es lliga en tot aquest tema de les olivines, no? No puc desvelar, és molt difícil, ja estic dient massa, eh?
Ja estàs, bueno, però com que em dius estan les primeres pàgines, doncs ho deixem així, però ja, per situar una miqueta, no? Que veiem que no és una cosa... La trama, podríem dir, i l'altra cosa és l'acció, el que passa dins d'aquí. Ja veiem que, bueno, doncs tindrem, suposo que a partir d'aquí moltes sorpreses, no? Perquè, és a dir, trobem aquestes pedretes, aquestes llàgrimes de la deessa i ja veurem que se n'acaba portant això. Pels que hagin llegit la primera part, o que hagin aprofitat este confinament que han passat i que hagin aprofitat per trobar llibres d'autors locals que tenien pendents, quin canvi veuran entre la primera part i la segona?
A veure, jo penso que hi ha una important maduració amb l'escriptura, penso, eh? Perquè clar, això és el 2012, la Llàgrimes de Sal era la meva primera novel·la, no tenia tampoc experiència en escriure, i ara jo penso, no sé, ja veurem què diran els lectors, però jo penso que hi ha una evolució cap a una novel·la una mica més madura. I després hi ha una diferència també amb l'altra, que també ho voldria dir, perquè la primera novel·la no m'atrevia a nombrar La Cala, i amb aquesta novel·la ja nombro La Cala, l'Ametlla de Mar, com el lloc on viu l'August, i per altra banda, quan parlen els personatges d'aquí de les Terres de l'Ebre, doncs escric tal com parlen. I per tant ja això no ho feia a la primera novel·la i este també és un canvi prou important, penso.
Suposo que també, suposo, el fet de fer el llop al localero no sé si ha estat també una mica decisiu al fet de traiem-nos de tabús, escrivim tal com parlem, perquè al final és una novel·la, no? Vull dir, no estem parlant d'una cosa que hagi de ser formalment estricta i per tant també doncs, intentar aproximar els personatges al territori on viuen, no? I al final... Bueno, ser més proper, no? I al final també a casa nostra esta novel·la. Novel·la que, per cert, Pells de Sorra i Escates ja està a la venda. Sí. La sortirà fa un parell de setmanes, si no m'equivoco, i trobareu a les vostres llibreries locals. I que més doncs estarà disponible, evidentment, per aquest Sant Jordi al municipi, no?
Sí, sí, al municipi, per exemple, també a Tortosa, a Viladrica. A veure, està encara en fase de distribució, perquè acaba de sortir del forn, vull dir, va sortir fa dues setmanes encara estàvem fent les últimes revisions, o sigui que ha sortit fa molt poquet i per tant l'editorial Comte d'Aure està encara en fase de distribució. D'aquí poquet se podrà trobar al Corte Inglés, se podrà trobar a l'FNAC, se podrà trobar a les llibreries de Catalunya amb facilitat. De fet, se pot demanar a qualsevol llibreria i te la mien a buscar, vull dir, no, l'editorial fa-lo facilita.
Per tant, si algú està fora d'aquí i mos escolta per això d'internet, doncs també sàpiga que ho podré trobar a prop de casa. Sí. Si sou de La Cala, doncs aposteu pels comerços de proximitat. Pells de Sorra i Escates, que entenc que és un treball que ens has dit 5 anys per a... Sí.
A ratets, tampoc, no, dedicat plenament, però si no seria...
Perquè suposo que el tenies tancat abans del confinament, o el tenies ja o pràcticament enllestit abans del confinament, no? M'imagino.
Encara vaig tocar coses durant el confinament. Encara vaig tocar alguna cosa, sobretot el final. Vaig fer un canvi de final que, bueno, penso que ha quedat millor.
I canvi de final obert o tancat? Bueno, és a dir, podrem tindre una tercera part?
A veure, la meva idea és fer una trilogia. Esta és la idea, eh? Quan serà no ho sé. Però segurament seria una trilogia en què hi hauria una primera part, no una tercera, sinó una primera part. Aquesta seria la meva idea, parlar de...
Tornar als inicis, no?
Sí, tornar als inicis i explicar la vida dels pares de l'Arnau.
I et preguntava això perquè, evidentment, suposo que estos mesos no sé si han ajudat, han desmotivat, han aprofitat, en el cas teu, Àngel, per a cultivar la ment, no sé si dir-ho d'esta manera, no? I treballar altres projectes, encara que ara mos presentis en ple estiu i a més amb una lectura entenc que amigable de cara doncs, a poder anar a la platja, sí. A la nostra terrasseta, a l'horeta de la migdiada o abans d'anar a dormir doncs, poder fullejar i poder llegir Pells de Sorra i Escates. No sé si també estàs treballant amb altres projectes, també penso en la poesia. Que...
Sí, un dels projectes d'este confinament ha sigut una experiència personal, és a dir, jo sóc de poc dormir, llavors ja a cap hora del matí estic aixecat.
I a l'hora de les gallines, potser.
Sí, sí, sí. Sí. I als matins, cada matí quan m'aixecava, me feia el meu cafè, sortia fora la terrassa i escrivia un poema d'aquell matí. I bueno, s'han sortit uns versos confinats bastant xulos que ja veurem com veuran la llum, però que narren prou bé tota l'evolució de la pandèmia com viscuda des de dins, no, d'un mateix. Ha sigut una de les experiències que he fet i però jo sóc bastant, diversifico bastant per no avorrir-me del mateix, eh? I llavors estic treballant en una primera novel·la també en castellà, que ja veurem, aquesta potser tardarà més, igual tardarà un parell d'anys en sortir, encara que la tinc bastant embastada, i que serà la primera novel·la policiaca també, aquí sí que serà una novel·la policiaca una mica especial.
És un gènere que s'ha posat de moda també, eh? A tot el que és tema novel·la negra, policial, crims...
Sí, sobretot tot... les sèries, penso que han incitat, no?, als joves a llegir novel·la policiaca i que n'hi ha de molt bona, i de sèries parlo, eh? N'hi ha de molt bones i n'hi ha que a mi com a professional del tema n'hi ha que...
És ficció.
Sí, me toca canviar de canal, eh?
Però bueno, que al final també obre esta nova escletxa, no? Cap a... I al final tornem una mica cap endarrere, perquè recordo que a finals dels 90, principis del 2000, el gènere d'acció també va estar molt... era molt recurrent, no? I potser hem estat uns anys entremig desconnectats d'este tipus de temàtiques i ara tornen a agafar volada. Al final també la novel·la que avui ens has vingut a presentar, Àngel, no és una novel·la policíaca, però té elements.
Sí.
Té algun, quan parlem al final del tràfic de drogues, clar, la policia ja està al darrere, no? Per tant, no deixa de ser també algun tema que pugui enganxar, no, el lector, o que sigui d'estos que demana, no, una solució, no? Com es s'acaba, no, el problema, no?
Sí, suposo. Sí, i també hi ha una part d'espionatge, d'espionatge nacional. O sigui, hi ha una mica de tota la novel·la. De totes maneres, t'he de dir que, curiosament, les novel·les que es venen més, sempre, són les romàntiques. És curiós. Tu veus per la tele molta propaganda de novel·la de ficció, de novel·la de ciència-ficció, de policiaca i tal, però al final les que es venen més sempre són les novel·les romàntiques, per estadística, eh? Això és així.
Pells de Sorra i Escates és la nova novel·la d'Àngel Martí i Callau, que sempre diem el primer cognom i mai recordem el segon, i és important també recordar de les mares.
Sí.
Entenc que evidentment ja el podem comprar, però tema presentació, perquè clar, entenc que este és un altre tema, que el coronavirus pues, mos impedeix també poder aquella proximitat, no, de trobar-nos doncs, en alguna sala, en alguna plaça, en algun espai, poder escoltar les reflexions també de la gent que ja se l'ha pogut fullejar, no, i sí, intercanviar opinions, poder signar el llibre. Si no es pot ara, suposo que ho tens en ment o no? O ens adaptem als nous temps?
A veure, en principi hi havia ja preparada, si mos ho permet les restriccions del coronavirus, hi ha preparada una presentació pel dissabte 23 de setembre. Uh-huh. Allí, al CIP, com sempre. Bueno, si es fa, doncs la farem amb totes les precaucions possibles, limitant l'aforo, però em fa gràcia fer-la aquí al poble com a mínim. Tenia altres presentacions a Sant Carles de la Ràpita, a Barcelona i a Tortosa i tal, però bueno, ja veurem com avança el tema i si es poden fer, i si no, doncs ho farem per les xarxes socials, farem presentacions virtuals i tampoc passa res, eh?
Que això entenc una mica a tot moment ens hem de reinventar, no? És a dir, que l'excusa de passa això, tiro la tovallola, hem vist que en el món de la cultura, tot i les restriccions que hi ha, i en aquest cas el món literari, encara pot trampejar la situació més que d'altres que directament viuen del món de l'espectacle en directe, clar, també us limita, no?, de dir, vaya a Sant Carles de la Ràpita, vaya a Amposta, vaya a Tortosa, vaya a Tarragona, vaya a municipis i ciutats del nostre territori, a donar-me a conèixer. Clar, aquí és diferent, no?, l'aparador canvia d'alguna forma, no?, i hem d'optar per altres vies telemàtiques que, clar, també tanquen una mica el cercle, potser, d'entrada, no? O no?
A veure, tanquen el cercle a la gent gran, eh? A la gent més gran que no es mou per xarxes socials, a la gent més jove és al revés, o sigui, se n'enteren més per les xarxes socials, i de fet, paradoxalment, durant el confinament està demostrat que s'ha llegit molt més que habitualment. O sigui, hi ha hagut gent que s'ha aficionat a llegir que no llegia. Uh-huh. O sigui, bueno, té aquella part de problemàtica, la proximitat a la gent és molt bonic pels que escrivim, és molt bonic tindre a prop la gent i que et comentin les seves opinions de llibres, és molt bonic, però bueno, si no tens més remei, pues treballem a través de xarxes, i avui en dia també es poden fer directes a través de les xarxes socials.
Sí.
En la participació de la gent.
És el que hem estat veient estos dies, i suposo que també, bueno, tal com avança la situació, mos tocarà seguir veient, però bueno, això no significa que no puguem apostar pels autors locals. Avui us n'hem presentat el primer, és l'Àngel Martí i Callau, amb Pells de sorra i escates, la segona part de Llàgrimes de sal, una segona part que podeu llegir tranquil·lament com un llibre, però segurament que també us posarà ganes de conèixer el passat, i ja veurem si amb aquesta trilogia tanquem també el passat del passat, no? Ens remuntem cap abans, i ens endinsem amb aquesta, podríem dir ara, segona part, podria ser la tercera, d'aquí a uns anys, on a banda d'aquestes qüestions relacionades amb els pescadors, no?, dels problemes de l'època, de les situacions que havien de viure amb el tràfic de drogues, de la mística que envoltarà estos viatges cap a Tenerife, també entenc cap a Israel, doncs descobrirem tot l'entrellat que ens ha preparat l'escriptor calero Àngel Martí. Com dèiem, disponible a les llibreries del nostre municipi. Esperar i desitjar que passis un bon Sant Jordi d'estiu. Ja vam viure un Sant Jordi confinat, podríem dir.
Sí.
Ara podrem sortir al carrer, podrem passejar, però segurament tampoc no serà amb aquella mateixa essència del 23 d'abril, tot i que amb les ganes de que este batec cultural o esta festa del Llibre de la Rosa, doncs, bueno, intenti ser el millor possible, no, Àngel, m'imagino?
Intentarem, a veure si tenim sort i s'acaba puguent fer, que encara no ho tinc clar.
Àngel, moltíssimes gràcies, sort amb aquesta nova novel·la, Pells de sorra i escates.
Gràcies a tu, Dani.